Calonge, poble de llibres, celebra 3 anys com a la primera Booktown estable de Catalunya amb una gran festa del conte que es durà a terme del 5 al 15 de desembre. Sota el lema Un aniversari de conte, el programa inclou més de 10 dies d'activitats dedicades a la literatura. I per parlar-nos una mica més de la programació, ens visita la coordinadora de Calonge, poble de llibres, Montse d'Arnaculleta. Bon dia.
Bon dia.
Com us prepareu per celebrar aquest tercer aniversari de Calonge, poble de llibres? Quines activitats hi podrem trobar?
Doncs per celebrar aquest tercer aniversari de Poble de Llibres hem preparat un extens programa d'activitats per tots els gustos i per tots els públics que s'extendrà del 5 al 15 de desembre i que hem titulat Un aniversari de conte. Aquest aniversari començarà el dijous dia 5 amb la inauguració de l'exposició 100 anys d'en Massagran, aquest heroi i aventurer català tan divertit de Josep Maria Folch i Torres, i s'acabarà amb la, ja tot un clàssic, amb la Bingo Jam. Pel mig hi trobarem una mica de tot. Són 2 caps de setmana i m'agradaria recomanar-vos alguna activitat d'aquests primers dies, no? Sobretot. El dia 6 tenim una companyia ja gairebé resident a casa nostra, Roseland, que ens farà un espectacle molt bonic que es diu La casa per la finestra, que és una mica que ens explica què passa quan ens n'anem de casa, no? Que sembla que les coses s'han de quedar quietes i al seu lloc, però potser no és ben bé així. I a la tarda del mateix dia 6 també m'agradaria fer una recomanació perquè tenim uns titelles gegants molt bonics. La instal·lació es titula Sortits dels contes i són aquests personatges de l'imaginari popular que surten del seu món fantàstic. I també tenim, estem a Poble de Llibres, hem de parlar de llibres, alguns tallers d'alguns llibres molt coneguts i molt bonics, com és El monstre de colors. Tenim un taller sobre les emocions el dia 6 i també un llibre molt guai que es diu La casa monstruosa, uns tallers que són a partir de 5 anys i que us recomano moltíssim perquè parteixen de 2 llibres molt, molt interessants per la canalla. Llavors, el dia 7, també, si em permeteu, us faig algunes recomanacions, com és la de El laberinto del cuco. És una proposta molt especial perquè és un laberint de gran format, és un laberint i també és un còmic i també és una mica aquell, no sé si recordeu aquells llibres de Tria la teva aventura, no? Que en funció de quines pàgines escollies llegies una història o una altra. Doncs aquí passa una mica el mateix, és un còmic de gran format que està escrit, dibuixat a les parets d'aquest laberint i que en funció del camí que nosaltres escollim doncs veurem una història o una altra. I el mateix dia 7 també tenim una altra instal·lació que es diu Lilliput, que és una instal·lació participativa creada a partir dels contes i les llegendes que tots coneixem, que us recomano molt, moltíssim, també per al dia 7.
Però, a més, les activitats s'allarguen un altre cap de setmana i no sé què hi podrem trobar en aquest segon cap de setmana.
Sí. Les activitats s'allarguen un altre cap de setmana perquè, com bé sabeu, no només hi ha contes per nens, sinó que també tenim contes per adults. I aquest segon cap de setmana doncs, el destinem a parlar dels contes per adults. Tenim també diverses activitats, però m'agradaria recomanar-vos especialment la tarda del dissabte 14, perquè tindrem una xerrada curiosa que s'ha titulat Per què editar contes podent ser normal? En la que tindrem l'oportunitat de parlar amb editors, que tampoc és tan habitual doncs, parlar amb editors, i que ens expliquin doncs, per què doncs, costa més llegir contes que novel·les, si és rendible o no, què busca l'editor quan decideix publicar relats curts, etc. I aquests editors ens hauran portat alguns dels seus escriptors de contes i ens faran una cosa molt especial, que és una lectura en veu alta de contes per adults. És a dir, els mateixos escriptors ens llegiran els seus relats allà en directe. I a continuació, aquests mateixos escriptors faran un exercici d'escriptura en directe, el que hem titulat la Jam d'escriptura en viu, en la que donarem a aquests escriptors diversos inputs a nivell visual i sonor, és a dir, hi haurà música en directe, hi haurà uns projectors a la sala, i els veurem com creen en directe, una proposta realment diferent i molt especial.
Per què vau prendre aquesta decisió, no?, de dividir les activitats en aquests dos caps de setmana diferents?
Doncs hem decidit dividir les activitats en dos caps de setmana per això que t'acabo d'explicar ara mateix, perquè ens semblava que barrejar-ho tot en un cap de setmana podia quedar una programació massa atapeïda i que els dos públics podien ser molt diferenciats i que, per tant, era una bona opció dedicar el primer cap de setmana al públic familiar i, sobretot, als contes infantils i donar un segon cap de setmana específic als contes per adults.
I quins seran els autors, no?, que visitaran el municipi durant aquest primer cap de setmana? I no sé si podem saber alguns noms també dels que ens visitaran durant el cap de setmana següent.
Doncs tenim la sort de comptar amb una vintena d'escriptors que vindran a fer signatures en aquesta celebració del tercer aniversari de Poble de Llibres. I m'agradaria destacar molt i molt especialment la Roser Capdevila. Molts la coneixereu perquè és l'autora de Les Tres Bessones. I a més, no només ve a fer signatures, sinó que una companyia teatral ha escenificat un dels seus contes, un conte molt divertit, i l'autora assistirà a la representació i després conversarà amb l'actriu, i per tant doncs no és només una signatura qualsevol, sinó que tindrem l'oportunitat de conèixer la Roser, de parlar amb ella, i és una ocasió molt especial. Els autors es concentren, doncs, igual que la programació, els que són infantils el primer cap de setmana, el dissabte 7 al matí, i els autors de contes d'adults el dia 14 faran les signatures al matí i després a la tarda participaran en totes aquestes activitats que us explicava. Alguns d'ells seran l'Albert Pijuan, l'Alba Dalmau, l'Eva Comas, Blai Felip, Irene Pujades, Roser Cabré, i també hi ha autors de còmic que em fan moltíssima il·lusió, com la Sandra Hernández, que té una versió del Frankenstein preciosa i que estarà a la llibreria Còmics.
Com impacta el sector de les llibreries, no?, en aquest turisme, sobretot en aquesta zona centre de Calonja?
Doncs et diria que l'impacte de les llibreries en el turisme del centre de Calonja ha estat molt fort. En aquests 3 anys ha canviat moltíssim el centre del poble, el casc antic de Calonja, i penso que gairebé tot el mèrit és gràcies a l'obertura de les llibreries. La prova és, doncs, que han obert altres comerços de restauració, un hotel, i tot això ha passat després de les llibreries. La veritat és que es veu molta gent els caps de setmana, en èpoques concretes, evidentment, no?, el Sant Jordi o els estius, doncs tenim molts visitants, i jo, que sóc calongina de tota la vida, puc corroborar que el canvi és absolut.
I m'agradaria abordar un altre tema, perquè després de 3 anys, no?, de la inauguració d'aquesta primera Booktown de Catalunya, com es troba el projecte? Podríem dir que s'ha arribat a consolidar?
Després d'aquests 3 anys estem precisament en el que és la fase de consolidació. Com sabeu, hi ha algunes llibreries que han tancat, però també n'han obert de noves, d'altres que es mantenen. Els llibreters ens parlen, doncs, de clients fixes i consolidats, i això ens fa molta il·lusió. També hi ha gent que són assidus a la programació que fem, o a les activitats aquestes més de gran format, no?, que es puguin fer, doncs, en moments com l'aniversari o com el Sant Jordi. La qüestió és que hem posat Calonja en el mapa, i doncs per acabar-ho de consolidar estem fent moltes altres coses en paral·lel relacionades amb la lectura, com ara l'escola d'escriptura que hem començat aquest any i que al llarg del 2025 oferirem diversos cursos més. També estem treballant amb un projecte educatiu que hem començat amb les escoles del municipi, però que també ja escoles d'altres llocs ens han vingut a veure, i que estem treballant una mica tot el tema de vinculació amb el món educatiu.
A més, recentment, no?, s'han incorporat llibreries noves a Calonja. No sé, com els hi estan anant aquests primers mesos en aquestes llibreries?
Sí, aquest any s'han incorporat 2 noves llibreries a Calonja Poble de Llibres, la Botiga dels Fils i la Històrica, i el projecte està viu. Com dèiem ara, algunes tanquen, d'altres obres. Jo crec que de moment estan funcionant bé. Són de 2 temàtiques molt concretes i molt diferents, però crec que totes dues han aconseguit fidelitzar el seu públic amb les seves activitats i les seves propostes, i la meva sensació és que estan funcionant molt bé.
I ja per acabar l'entrevista d'avui, m'agradaria preguntar-li, Quin ha de ser, no, el futur de la Booktown de Catalunya?
El futur de la Booktown? No sé com serà ni quin, però segur que serà bo. Nosaltres, amb aquest projecte, hem volgut convertir-ho en el primer Booktown permanent i ho hem fet amb la convicció de que la cultura és un motor per revitalitzar la vida socioeconòmica i cultural del nostre municipi. Ho estem aconseguint, però cal encara connectar-ho més amb tot l'entorn i amb la resta del país. Jo m'imagino, doncs, que acabem posicionant Calonge com a un centre cultural de referència de les comarques gironines i també de Catalunya, que sigui un poble en el que es generi creativitat, coneixement, i que la cultura, no, que sempre històricament ja ha estat vinculada en el nostre poble, doncs continuï sent el motiu d'atracció de gent al nostre municipi i en concret en el casc antic on hi tenim ubicades les llibreries.
Doncs moltíssimes gràcies, Montse d'Arnaculleta, per ser aquí al Supermatí a Ràdio Capital, Ràdio Palafrugell i també en emissió a Ràdio Bisbal per avançar-nos una mica més aquestes activitats que podrem veure a Calonge Poble de Llibres i també per parlar una mica més d'aquest projecte. Moltes gràcies.
Moltíssimes gràcies i us esperem a Calonge aquest cap de setmana i també el següent.